Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Cinc minuts que passen de les 9 del matí. Miri, la setmana que ve, el dimecres 27 de desembre, farà just 13 anys que es va acabar el segon dels governs tripartits que va governar la Generalitat de Catalunya. En conseqüència, també farà 13 anys de l'últim president socialista que ha tingut Catalunya. Es tracta de José Montilla, qui sempre és interessant escoltar, i més ara, en un moment d'acostament entre els socialistes espanyols i els partits independentistes catalans. És per això que l'hem convidat avui a l'estudi de la caravana de Ràdio Estel. President Montilla, molt bon dia.
Molt bon dia.
President, com veu Catalunya des que vostè va deixar de ser president ara ja fa més d'una dècada?
Bé, durant aquests 13 anys han passat moltes coses. No? Primer, una crisi econòmica en la que estàvem immersos durant els dos darrers anys del meu govern, a partir de la enfonsada del banc Lehman Brothers i de la crisi que va afectar tota Europa i el món occidental, amb el que va comportar, no?, de pèrdua de llocs de treball, de caiguda de la recaptació de les administracions i de polítiques d'austeritat, cap recordar-les a Europa. No? Després, hem tingut a Catalunya durant aquest període una etapa molt convulsa, fruit de l'anomenat procés. Després hem tingut també una pandèmia, diguem, que hem patit amb el conjunt del món, amb les dificultats que això afegeix, no?, a la vida de la gent, a l'activitat econòmica. I ara doncs, estem en una nova etapa. La pandèmia s'ha deixat enrere, però tenim conflictes bèl·lics molt a prop. O sigui, en 13 anys han passat moltes, moltes coses.
Li preguntava, president, perquè precisament va ser vostè durant el seu mandat que ja alertava de la desafecció d'alguns catalans vers Espanya i també dels problemes com ara Rodalies. I això segueix sobre la taula.
Bé, però segurament perquè no és fàcil de resoldre. Jo no dic que no... Però després, Catalunya està millor ara que fa 10, 15 anys. Jo crec que no només hi ha el tema de la desafecció, que ha estat creixent, i els problemes de Rodalies, sinó que hi ha altres temes que també s'han agreujat. Fruit, entre altres, de les... jo crec que dels errors durant aquesta etapa, no?, que tenen relació amb l'enfortiment de l'autogovern. Tenim més autogovern ara, després del procés i de tot el que ha passat, ara o en aquell moment. No tenim més autogovern avui. Tenim més competències? No tenim més competències. Està la societat catalana més unida? Jo crec que no, que és evident que no. És evident que hi ha alguns problemes que s'han anat solucionant i altres nous que han anat apareixent. Té Catalunya més prestigi, més potència, més projecció exterior? Jo crec que no. Vull dir, o sigui, per tant, un balanç que és bastant agridolç, perquè evidentment que hi ha coses en les que s'ha avançat, no?, com ha avançat el conjunt del món, no?, la solució a determinats problemes. Jo crec que la sortida de la pandèmia, per exemple, va ser un gran exemple, no?, però amb altres temes pendents d'aquests temes que en principi són els que van provocar el procés, però el procés, després del procés hi ha hagut una posició de més debilitat del país en el seu conjunt. El país està més debilitat.
Anem a alguns d'aquests temes pendents, si li sembla bé, president, perquè algun dels temes pendents i que es parlarà avui en aquesta nova trobada, avui ja institucional, entre Pedro Sánchez i Pere Aragonès, és aquest traspàs de la gestió de Rodalies, si més no, d'una part. Està content per aquest traspàs, primera? I segona, hauria d'acabar sent integral aquest traspàs?
És que és un traspàs integral. O sigui, això caldria primer posar-se d'acord en això, perquè el traspàs de Rodalies, o sigui, la facultat de la Generalitat per fixar preus dels bitllets, per fixar freqüències, per fixar fins i tot noves rutes, en algun cas. Aquesta facultat es té des de l'any 2010. No és nova. El que no es té és la propietat dels trens, no? I del personal. Però això no és el tema més important. El tema més important segurament és l'altre. Ara, si es fa un traspàs mitjançant una fórmula que encara està per definir, d'empresa mixta, doncs es tindran, sí, més facultats sobre l'operador, però al final, si vols més freqüències, les podies haver posat abans. Si volies, i per tant més trens, es podien haver posat abans, si volies una política tarifària més favorable per la gent que no té recursos, també l'hauries, tenies instruments per posar-la abans. Per tant, ara no es traspassen les rodalies, es traspassen alguns aspectes més de les rodalies que tenen relació amb la gestió operativa, amb l'operador. Després hi ha dificultats per traspassar segons quins elements, perquè no són de les rodalies, són d'altres tipus de transport que circula també per les mateixes estacions i els mateixos rails, no? Les mateixes vies. I això dificulta molt el traspassar, perquè què traspasses? Un tros, una via, mitja via, perquè passen mercaderies, mig recorregut, llarg recorregut. O sigui, no és fàcil. Això el que posa en evidència és que les coses que tarden molt de temps... A vegades hi ha un problema de voluntat política darrere, no dic que no, però també és que no són fàcils. La simplicitat amb els que alguns aborden aquests temes, després es veuen que no a l'hora de la veritat, doncs no són fàcils.
Per cert, que avui dèiem que en parlaran de tot plegat els dos presidents, tant Pedro Sánchez com Pere Aragonès, i és que Pedro Sánchez és a Barcelona, entre altres coses també per la inauguració d'aquest supercomputador del Mare Nostrum 5. Té previst reunir-se amb ell, amb Pedro Sánchez?
No. Jo no estic en actiu, en el sentit, diguem, jo no tinc responsabilitats orgàniques ni institucionals des de fa temps. Això no vol dir que no estigui... el que passa al país són coses que evidentment em preocupa. Jo continuo tenint activitat com a expresident, però jo no tinc responsabilitats institucionals directes avui, no tindria cap sentit. S'ha de reunir amb les persones que avui tenen responsabilitats, als governs i als partits, no, òbviament. I està bé que vingui a inaugurar aquest supercomputador en el que ha participat Europa, el govern espanyol, el govern de Catalunya i altres, perquè això és molt important per al país.
Per cert, Pedro Sánchez, que abans d'aquesta reunió i abans del macrocomputador, ara sí que li demanaré que es posi els auriculars, perquè està a Can Basté ara mateix i ha parlat sobre la llei d'amnistia. Ho ha fet en aquests termes.
El referéndum no cabe en la Constitución. Creo que además es contraproducente para algo en lo que estamos todos trabajando, que es la superación de la fractura vivida durante la pasada década, y lo que tenemos que hacer es mirar hacia adelante, abrir una nueva etapa, reforzar el autogobierno y encontrar espacios en los que podamos encontrarnos aquellos que pensamos diferente.
També ha parlat, com escoltàvem, del referèndum i ha tornat a dir Pedro Sánchez que el referèndum no és constitucional.
Bé, jo crec que això és una evidència, no ho diu ell, no? Ho diu molta gent, no? La Constitució hi ha coses que les possibilita i no tot el... I no diu que és... hi ha coses que no estan regulades a la Constitució, tampoc. L'avortament, l'eutanàsia, no sé què. Hi ha lleis que les han desplegat després, aquests drets, i són constitucionals, malgrat que no hi havia cita prèvia. Això serveix per l'amnistia, però no serveix per al tema del un referèndum d'autodeterminació, perquè hi ha articles molt clars que ho prohibeixen, que parlen de la unitat d'Espanya, de que els referèndums, a més, només es poden fer per unes determinades matèries i, a més, han de ser consultius. Per tant, hi ha coses que... no regula la Constitució, però que no prohibeix que es facin, i altres que hi ha una prohibició d'una manera expressa si s'interpreten adequadament articles bàsics, i aquest és un d'ells.
Ara, president,
l'amnistia sí que és possible, i jo crec que a més la llei aquesta és necessària. Ell explicava bé les raons, jo les comparteixo, diguem, l'amnistia és necessària per tractar de superar, diguem, una situació generada per el procés, és coherent amb les mesures que durant la darrera legislatura ha pres el govern, que és la taula de diàleg, els indults, i amb un objectiu que és afavorir la convivència i evitar, diguem, el que hi hagi gent que acabi entrant una altra vegada a presó, no? Entrant una altra vegada o entrant altres, però primera vegada a la presó, perquè això, evidentment, no ajudaria a la convivència, que és el que persegueix, no?, aquesta llei.
Ara em parlava de l'amnistia, em deia que hi estava a favor i que era coherent. Què n'opina de les veus del Partit Socialista Obrer Espanyol que s'han mostrat en contra d'aquesta amnistia?
Bé, jo la respecto, no?, perquè no pot ser d'una altra manera, però no comparteixo les raons que donen. Jo crec que hem de ser conscients de que, primer, de que el país s'ha canviat. Són persones, la seva immensa majoria, que van tenir un determinat protagonisme en una etapa, diguem, ja del passat de la nostra història, que cal reconèixer la important tasca que van fer alguns en aquella etapa, però avui l'Espanya ni la Catalunya d'ara són les de l'any 80, la societat catalana no és tampoc la de l'any 80, i fins i tot els partits, el sistema de partits no són els de l'any 80. I per afrontar nous problemes i nous reptes, pues calen instruments com aquests, no?
Sí, com sigui, el cert és que Pedro Sánchez va passar-se la campanya assegurant que no hi hauria ni amnistia ni suport dels independentistes i han acabat passant les dues coses.
Bé, també altres van passar fent la campanya dient que bloquejarien qualsevol acord a Madrid i que no ajudarien a investir a ningú. I van acabar investint a la Pedro Sánchez. Per tant, jo crec que, vull dir, en política aquestes coses passen.
Més coses, perquè Pedro Sánchez també ha assegurat que es voldrà reunir amb Carles Puigdemont i Oriol Junqueras durant les properes setmanes, tot just després que s'aprovi precisament aquesta llei d'amnistia. Com ho veu vostè?
Jo crec que forma part de la normalitat democràtica el que hi hagi reunions com la d'avui amb un govern, el de Catalunya, com s'han produït al llarg dels pràcticament ja més de 40 anys de Generalitat, en principi provisional fins a l'any 80 i des de les eleccions de l'any 80 amb la recuperació, amb el nou estatut, amb l'estatut del 79, les relacions normals, lo normal entre els governs és que es parli i que hi hagi reunions i que hi hagi cooperació i que hi hagi projectes en comú i que es parli també amb la resta de formacions polítiques. És que si el president del govern parla i vol parlar i al finalment sembla que hi haurà una reunió amb el cap de l'oposició també a Madrid, amb més raó, no?, que hi hagi reunions amb els partits que han possibilitat la seva elecció com a president del govern i amb els que hi ha acords per fer un recorregut, no?, en aquesta legislatura, no?
Sí, ja parlem d'altres temes, però més enllà de l'amnistia, com es pot resoldre, president Montilla, un conflicte polític amb l'Estat que ha quedat enquistat durant tants anys? Ho dic perquè, clar, ara s'aprovarà l'amnistia i no sé si el socialisme veu amb bons o mals ulls que l'independentisme, després de l'amnistia, pugui demanar un referèndum i, si no és així, Pedro Sánchez acabi perdent el suport tant de Junts com d'Esquerra.
Jo crec que l'independentisme, el que no podem demanar als independentistes és que deixin de ser-ho, diguem. I per tant ells tenen els seus objectius a mig termini i és normal que els defensin, els propaguin i tal. Una altra cosa és que hi ha demandes seves que poden ser compartides i aquestes aniran endavant i altres que no són compartides i que no figuren en l'acord que s'ha signat. en els acords que s'han signat no figura el referèndum d'autodeterminació. Són posicions que manté una part, diguem, molt bé, doncs, si els creuen que tindran més possibilitats de fer el referèndum d'autodeterminació amb un govern de Feijó i Vox, doncs, endavant, aquesta possibilitat l'han tingut ara i no l'han utilitzat. Jo crec que no, que una cosa és el que es diu per la parròquia, fonamentalment, i més quan hi ha una competència dura entre Esquerra Republicana i Junts per l'hegemonia de l'independentisme, que encara no està resolt. I, per tant, hi ha una part que segur que forma part de les seves conviccions, però una altra que és molt conjuntural, molt tàctica, molt de pose. A mi, francament, aquest tema avui no em preocupa.
José Montilla, creu que la immersió lingüística ha funcionat a Catalunya?
Jo crec que el problema que té l'escola catalana, que té un problema seriós, com hem vist ara en PISA, el problema que té no és la immersió. La immersió jo crec que ha estat útil, entre altres coses, per a un país com el nostre, en el que al final de la, en fi, de tota l'etapa obligatòria de l'educació, els nois i noies puguin sortir amb un domini, diguem, de les dues llengües. I això ha estat útil i és un element cohesionador de la societat. Ara, el problema del català no està a l'escola, està al carrer. I té relació, pues, amb el nou món que vivim avui, de les xarxes socials, de la multiplicitat de canals que hi ha, on la gent veu menys televisió, llegeix menys, segurament, veu més vídeos, més TikTok, més... El problema del català està en l'ús social, que ens ha de preocupar i hem de tractar entre tots d'afavorir que aquest ús social s'incrementi. No està a l'escola. I després l'escola té altres problemes, com hem vist a PISA, i bé, ara jo crec que el Parlament va produir un debat, hi ha hagut una reunió entre els partits, i hi ha un cert acord per veure de... d'analitzar quines mesures necessita l'escola perquè el rendiment dels alumnes sigui més elevat, perquè, bé, no estiguem a la cua com ara en PISA. Però això no té relació, des del meu punt de vista, amb la immersió. No podem atribuir a la immersió la causa dels mals resultats de PISA. Sí, no seria just ni cert.
Jo li preguntava a José Montilla per la immersió lingüística, precisament per aquesta nova missió d'eurodiputats que ha vingut a casa nostra, 12 eurodiputats d'entre la dreta i l'extrema dreta, que han dit que el que està en perill a casa nostra és el castellà.
Bé, tots sabem que aquesta comissió, que forma part de la comissió de peticions, que presideix una diputada del PP, és una comissió a la que s'han apuntat d'eurodiputats només membres del Partit Popular i en gran part de la dreta extrema, no, europea. Hi ha grups que no han volgut participar d'aquesta comissió, han dit que era una farsa, que és un... En fi, els centres que han escollit per visitar casualment, doncs és allà on hi havia hagut algun tipus de conflicte, amb persones que van recórrer en el seu moment als tribunals, amb col·lectius molt minoritaris a la societat catalana. Aquest no és un problema, el català i la immersió no és un problema. Hi ha gent que vol fer un problema d'això. Vol fer un problema on no hi ha un problema.
I a gent vol dir el Partit Popular?
Treure rèdits al Partit Popular i també alguna altra formació, diguem, però fonamentalment sí, per treure rèdits polítics, no per solucionar un problema que no existeix.
Per cert, parlem del Partit Popular també, perquè demà es produirà també aquesta trobada de Pedro Sánchez amb Alberto Núñez Feijóo, cap de files del Partit Popular, i sobre de la taula la famosa renovació del Consell General del Poder Judicial, que fa 5 anys que està aturada.
Sí, 5 anys. És que, clar, fa 5 anys que ells no governen, i ells quan no governen, pues, si toca renovar i la correlació de forces no li és favorable, pues, bloquegen la renovació. Ja ho han fet altres vegades, incomplint la Constitució. perquè la Constitució, ells que parlen tant de la Constitució, que els seus antecessors en gran part no van votar, cal recordar-ho també, s'obliden de complir-la en aquells aspectes que pensen que no afavoreixen els seus interessos. Espero que puguin, m'agradaria, ja sé que no serà fàcil, que poguessin, en aquest cas, tractar, bueno, arribar a un acord per facilitar la renovació del Tribunal del Consell General del Poder Judicial, si no volem deteriorar més la justícia, que és el que està passant. La justícia s'està deteriorant, hi ha nomenaments que no es poden fer, en fi, hi ha un Consell caducat també, que el que ha de fer és... Pues, és anar a fer altres coses, aquests magistrats, no? Els que són magistrats i els que són, no són magistrats, advocats, pues, a fer la seva feina, però ha d'haver-hi un nou Consell General del Poder Judicial que sigui representatiu en aquest moment de la correlació de forces, no? I del moment en el que vivim, no?
Si tornem cap a casa nostra, segons la visió de José Montilla, Salvador Illa hauria d'aprovar els pressupostos del govern de la Generalitat de l'any que ve?
És que jo no conec els pressupostos de l'any proper, diem. No sé si si Salvador Illa els conec, però jo em sembla que no estan fets.
Li pregunto diferent. Una de les condicions del Partit Socialista català perquè s'aprovin aquests pressupostos és que tirin davant el projecte del Hard Rock. Per què ha de tirar endavant el projecte del Hard Rock?
No, aquesta no és una condició. Aquesta era una condició de l'any passat. O sigui, per als pressupostos de l'any passat, el govern d'Esquerra Republicana i el PSC van acordar una sèrie de condicions, de contrapartides, no? Com sempre passa. I el primer que hem de fer és complir els acords ja del passat, no? I si vols negociar un nou pressupost, el normal és que l'anterior, les coses que vas acordar que compliries, les compleixes.
M'ho deia vostè abans, perquè, si això no, és política, no sempre passa.
Bueno, en política no sempre passa, però quines garanties, amb quina fiabilitat negocies amb algú que no fa 5 anys, sinó fa l'any passat, diguem. Vas arribar a uns acords amb ells per aprovar el pressupost i no ha complert. Pues, el primer que ha de fer el govern és complir els acords per poder negociar amb nosaltres. Jo crec que la voluntat de negociació per part del PSC i de Salvador Illa és clara, l'ha expressat en més d'una ocasió. No hi ha, i no és normal, no?, que un partit que està a l'oposició, però que el seu líder va guanyar les eleccions, que no les va guanyar el senyor Aragonès, com bé recordar, tenen els mateixos diputats, però va treure més vots el PSC, que s'ofereixi a negociar els pressupostos, que aprovi els pressupostos de l'any passat, que el govern no compleixi les contrapartides i que ara, malgrat això, mantingui una actitud de mà estesa voler negociar, perquè jo crec que el país necessita pressupostos, això no crec que s'ha de valorar.
A partir dels propers anys ens podem trobar en una situació paradigmàtica perquè, com sabem, a un cantó de la plaça Sant Jaume de Barcelona tenim com a alcalde Jaume Collboni, que és socialista, com a president del govern de l'estat espanyol tenim un altre socialista com Pedro Sánchez, i al novembre hi ha eleccions, o podria haver-hi eleccions catalanes. Si es repeteixen resultats, Salvador Illa podria acabar sent president de la Generalitat. Què significaria que el socialisme governés tot això?
A mi em sembla que les eleccions tothom va tractant d'arribar primer i de guanyar-les, i després de tractar de ser capaç de tenir una majoria parlamentària que possibiliti l'elecció com a president de la Generalitat. Això és legítim. Ja veurem, falta molt de temps. Jo crec que en aquest moment el PSC no està, em sembla a mi, jo no formo part de la seva direcció des de fa anys, no tinc càrrecs institucionals ni orgànics, però el que veig és que està preocupat per altres coses que unes eleccions que no sabem si seran al novembre del proper any o seran al febrer. O sigui que, per tant, doncs, l'important és abordar ara els problemes com aquest de PISA, que hem parlat, com el problema de la sequera, com la necessitat d'aprovar uns pressupostos per a l'any que comença ara, dins de res, d'uns pocs dies. Això són els temes que en aquest moment, em sembla a mi, si interpreto bé el que diu Salvador Illa, no? que ha dit aquesta, en concret aquesta setmana, el que preocupa el PSC. L'altre, evidentment, que tothom quan es presenta a les eleccions per guanyar-la, i el PSC i Salvador Illa es presentaran per guanyar-les.
Sí, com sigui, a vostè li agradaria tornar a veure un nou tripartit?
A mi m'agradaria tornar a veure un president socialista a la Generalitat. I això és...
Siga quina sigui la fórmula?
No, sí, quina sigui la fórmula, la fórmula... Primer cal guanyar les eleccions i després ser capaç de, si no tens majoria absoluta i les majories absolutes formen part del passat, de ser capaç de tenir els suports necessaris com per poder ser investit president i poder governar. I les fórmules jo crec que no podem recórrer a clitxes del passat, entre altres coses perquè el tripartit amb els mateixos partits, no, però si això no és possible... Iniciativa per Catalunya no existeix, no existeix. Els comuns no són ben bé els seus hereus, o ho són només en part. Esquerra Republicana és un partit que també avui no és el partit de l'etapa del 2003 al 2010. Els dirigents d'aquella etapa ja no hi són, i en el PSC també, no? Vull dir, no estem parlant, jo crec, de reeditar, com si diguéssim, el mateix. En qualsevol cas seria... La possibilitat que s'obren són coses noves, amb no sé amb quin... Òbviament, els acords sempre es treballen amb les formacions polítiques en les que hi ha més afinitat, però serà sobre la base, suposo, d'aquestes afinitats, d'aquests projectes en comú que s'obrirà, no? Després de les eleccions, quan sigui, amb la correlació de forces que es produeixi aquesta possibilitat. Però crec que avui parlar d'això és una mica política ficció.
Deixi'm ficar-hi una mica...
Hem de parlar més de la sequera, més de l'educació, més dels temes que preocupen a la gent.
Deixi'm però ficar una mica del dit a la llaga, si més no que ens divertim una mica políticament, perquè vostè em deia ara mateix el PSC no és el mateix que aleshores,
no.
Que no ho és, Esquerra no és la mateixa aleshores, que no ho és, Iniciativa no és ni de bon tros el mateix que els comuns, que no ho són, per tant... Junts tampoc és el mateix que Convergència, Junts. I si és així, veuríem bons ulls que Trias entrés al govern de Collboni?
Junts, bueno, Trias a més ha dit que marxa, vull dir, o sigui, com vol que entri. Jo no sé amb qui...
Trias per Barcelona, que seria
no
Junts per Catalunya,
no sé
parlant de Jordi Martí, ho sap perfectament.
Jo no sé qui amb qui pactarà l'alcalde de Collboni, diguem, és una decisió que han de prendre el partit, però fonamentalment jo crec que l'equip que hi ha a l'Ajuntament de Barcelona, no? Que és després el que ha de ser capaç, no? D'entendre's amb qui puguin ser el soci o els socis. No ho sé, no sé amb qui pactaran. El que crec és que segur que encertaran i que ho faran pensant en una cosa que és fer el millor per la ciutat de Barcelona. No pensant només en el PSC, sinó en el que és bo per Barcelona.
President José Montilla, moltíssimes gràcies per venir avui a la Caravana de Ràdio Estel. Ha estat un plaer de conversa, que vagi molt bé.
Gràcies igualment, eh? Bon Nadal.
Ràdio Estel.